i resoldrà molts dubtes sobre dietètica. Cada 15 dies, el dimecres, Respostes que alimenten.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'APP de RAC1.
Tots som
més
u. Si són les 7, això és Islàndia. RAC1 Islàndia amb Albert Ong. Avui a Islàndia és dilluns, programa número 1304, i avui tornarà a passar això.
Si són les 8, això és Albània!
A les 8 vindrà el Guillem Albà, que es veu que a Islàndia no en tenia prou i s'ha muntat al seu propi país, Albània, on no saps mai què hi pot passar. A part d'Albània, a les 8, abans, dues històries molt potents. Aquesta és la sintonia d'una road movie cap al passat, un viatge que TV3 ens ha proposat a 5 persones per saber què va passar amb els nostres avis a la Guerra Civil. Són 5 documentals presentats per l'Eloi Vila que s'emetran cada dimecres a partir de demà passat. D'aquí una estona, l'Eloi i la directora de Quanta Guerra, Núria Castejón, ens explicaran aquest homenatge a uns avis que es van sacrificar perquè els que hem vingut al darrere poguéssim tenir un futur millor. Però la primera de les històries que explicarem avui té a veure amb un llibre que es titula Tres desitjos abans de morir, que ha editat La Campana i que l'ha escrit el periodista Espartac Paran. El llibre... Espartac, bona tarda.
Bona tarda.
El llibre comença així. Era ben petit i mentre els meus amics del barri carregaven la galleda, la pala i el rasclet per anar al parc o a la platja, a mi em tocava agafar la galleda i les flors per anar al cementiri amb el meu pare. A qui anàveu a veure?
El meu germà, que va caure un dia i tenia 9 anys i aquí es va acabar tot i aquí va canviar tot.
Un germà que tu no coneixies,
no.
O tu no vas arribar a conèixer, vaja.
No, i aquests dies hi ha gent que m'ho pregunta i ara m'ho preguntes tu i em continua fent la mateixa ràbia de que se'm digui que no el vaig conèixer, perquè va formar part de la meva vida sempre, no? Perquè era present, perquè vaig néixer després de la seva mort, però a casa explorava tímidament, sense drames, en un racó de casa, però explorava el dia del seu naixement, que era per Sant Joan, i el dia de la seva mort, el 15 d'agost.
Mm-hmm. Anàveu al nínxol 301, no? Un nínxol del cementiri de Mataró, i anàveu amb el teu pare els diumenges.
Sí. I amb normalitat, i sense drames ni històries. Jo anava allà i l'acompanyava i jugava amb la sorra, amb la gent que passava, mirava els nínxols del costat amb aquelles fotografies que sempre et fan imaginar històries. I era difícil connectar amb el pare, perquè era un tio com molt callat. Era un personatge d'aquests que crec que la mort del seu fill el va silenciar de per vida. I jo... Clar, era un fill nou, i ja m'estimava, ja em va cuidar tota la vida fins al dia que va morir, però clar, no era aquell fill que va perdre, i un, quan perd un fill, tendeix a mitificar. Llavors, la meva vida, amb ell, hi havia molts silencis i segurament molts passotismes, però allà al cementiri era l'únic lloc on ens uníem, no? I la cosa anava tan bé que hi anàvem els diumenges i després vam dir, escolta, doncs ajuntem el dijous, que també ens farà més amics, no?
I llavors anàveu 2 dies a la setmana allà. Escrius el llibre, la meva dèria és la mort. Per què?
Sí, dèria no obsessiva, no... És dèria perquè sense drames he anat veient les morts, ja soc molt pesat, i sempre dic que les meves morts no són més importants que les teves, que hi ha molta gent que treballa amb el tema de la mort i ho fan de primera, però jo amb el que he anat vivint a casa em fixava no només amb la feina que tenia del dol de la mort, sinó com funcionava la gent que entrava a casa o a casa d'un amic i deia coses, i el que es deia, i l'altre com ho rebia, i aquesta cosa que forma tant, que forma part de la vida, de quina manera ens ho prenem i de quina manera sobretot ho silenciem. I el drama és tal com ho silenciem i fa tant de mal que quan ens hi acostem o quan la mort s'acosta a nosaltres no tenim eines per fer-hi front, no? I tot això es compartia en una dèria, amb ganes d'escriure-ho.
Clar, aquí hi ha hagut una conversa, just abans d'entrar, amb el director de la ràdio, amb el Jaume Peral, que tu el coneixes de la seva època TV3, també, i que t'ha preguntat pel llibre, i diu, hòstia, la mort, quin mal rotllo, no? Llavors hi ha com dues maneres de veure-ho, això, diguem, no? Tu, la teva tesi al llibre és que acostar-te a la mort, parlar-ne, d'alguna manera et fa valorar encara més la vida i et fa viure amb més ganes, i hi ha gent que diu, d'això no en vull saber res.
Sí.
Ja sé com acaba tot, ja m'ho trobaré, però no vull saber-ne res d'això, no?
Exacte. I a més li he dit, acaba bé. Acaba bé perquè estem parlant de la vida i per tant no hi ha altra manera d'acabar. Però ara m'ho poses molt bé amb una cosa que totes les vegades que hem parlat amb tu, Albert, mai t'he dit. I ara et diré. Un dia per Tots Sants, tu al club vas fer el que feies a l'obertura de programa, una tertúlia. I allà tenies un personatge, un gran personatge, d'aquesta casa, que vas dir, avui és Tots Sants i parlarem de la mort. I ell es va emprenyar moltíssim, i amb els anys sé que feia una miqueta de teatre, si tu vols, però es va emprenyar moltíssim perquè va dir, jo no vull parlar de la mort, perquè jo parlaré de la mort el dia que em toqui, no? El dia que me'n vagi, que no en parlaràs, no? No tindràs ni oportunitat de parlar-ne. Però es va fotre com molt ferrucó amb el tema aquest,
Espartac,
no?
M'estàs fent ballar el cap. Qui era aquesta persona?
Màrius Carol. Ho recordo perfectament, li emprenyava a parlar de l'amor. I és un dels moments que a mi em va fer reflexionar, no? Perquè amb en Màrius el conec, l'aprecio i tot el que tu vulguis, però em va moure de que no estàvem parlant o no pretenies parlar aquell dia de la teva mort, sinó que el més fotut de tot és que tu pots no voler parlar de la mort, però si amb un amic teu un dia s'acosta i et diu que està a punt de morir, tu com a amic li hauràs de fer costat, li hauràs de fer companyia. I si no vols parlar mai de la teva vida de la mort, no tindràs eines per fer-li costat. Quan es mori la teva mare o el teu pare, si tu mai a la vida has parlat de la mort, no tindràs eines per fer front en aquest moment tan gruixut, tan gros, no? Va molt bé parlar de la mort, però és que, a més, és molt bonic.
Qui ara, en aquell nínxol 301 que anàveu a visitar, que hi tenies el germà que no vas arribar a conèixer, que es va morir quan tenia 9 anys, que hi anàveu amb els teus pares, primer amb el teu pare, primer el diumenge, després diumenge i dijous, ara, si anéssim a aquell nínxol 301?
Ara n'hi ha més. Ara n'hi ha més a dins que fora, perquè ara hi ha els pares, el germà, i jo que el vaig arreglar i faig les meves coses allà.
I portes els teus fills? Tu ara tens fills, ja?
Sí. Sí, l'Adrià i la Clàudia els porto allà, però com a cosa normal, Posem música, riem, agafem la galleda d'aigua i som molt generosos, ja ho feia el meu pare, perquè me'n dono compte que repeteixo exactament tot allò que feia el pare, fins i tot una cantarella a través d'un xiulet, netejant el nínxol, i som molt generosos, dic, perquè la galleda d'aigua que serveix per treure el fang, les esquitxa al terra del cementiri de Mataró, és de sorra, com molts cementiris, no? I quan plou, esquitxa el marbre del nínxol. Doncs els veïns també estan bruts, i amb les galledes doncs aprofitem per netejar els del costat, els veïns, vaja.
Hi ha una imatge molt bonica del teu pare, que dius que tota la vida va portar les sabates amb una mica de fang, que era fang del cementiri, de quan hi anava els diumenges, eh?
Perquè feia una cosa que jo també la faig, que és, un cop has fet tota la bestiesa d'omplir el terra d'aigua que ha anat regalimant pel marbre del nínxol, a planes, com si volguessis arreglar tot, la terra, no? I ell ho feia, i jo ho trobava normal, ho trobava com a part del joc, no? I ara que ells són a dins, doncs jo també ho faig. I també a la punta de les meves sabates, alguna sabata, també hi ha una mica de sorra.
Ara m'ha vingut una sèrie al cap, que no sé si l'has vist, que es diu Afterlife, a Netflix, que és del Ricky Gervais. Boníssima, que precisament neix a partir de que se li mor la dona, diguem, no? I a partir d'aquí construeix tota la sèrie. És una sèrie on hi ha molta sensibilitat i on tan aviat estàs rient com estàs plorant, diguem, no? I això és aquelles coses bones que té acostar-se a la mort.
Jo ho tenia escrit, no m'ho vaig copiar, però d'aquesta sèrie el que em va agradar molt és El Banc.
El Banc, sí, clar.
I en aquest cas,
expliquem
us convido
el banc,
a llegir...
Expliquem
però
el banc.
Els hem de convidar també a llegir,
sí,
el llibre, perquè si desfossem ara aquí tota la història, Albert, hòstia...
No, però el banc de la sèrie, eh?
Ah, el banc de la sèrie. Sí. No, el banc d'un cementiri. Tu t'imagines un banc, i a més ara ens en posen molts al camí de ronda, veient el mar, veient la gent passar, bancs plens de vida. Però al cementiri també hi ha bancs. I aquests bancs es converteixen en moments per parlar amb els teus, o si més no, imaginar-te que hi parles. I no cal anar a parar a la bruixeria, eh? Si més no, estar allà pensant que és el més important amb els teus, no? I a la meva mare, i ara ja sí, a la meva mare li van treure aquest banc del cementiri, per això per mi és tan important el banc.
Hi ha moltes frases al llibre i molts moments, eh? Però n'hi ha un que jo crec que ens hem d'imaginar un Espartac Parant petit, que fa preguntes, evidentment, perquè veu que aquella casa ha quedat absolutament sacsejada per una mort d'un germà 5 anys abans que tu naixessis, no? un nen, l'Eliseu, que tenia 9 anys en el moment que va tenir l'accident i va morir. Veu que aquella casa està sacsejada i, per tant, aquell nen, com tots els nens, fa preguntes, no? I una de les preguntes que fas és què hi ha després de la mort. Clar, la resposta del teu pare, em sembla que dius, o dels teus pares, de tots dos, és boníssima, perquè diuen, després de la mort, el que hi ha és el record. Mm. I això val per la història personal de casa teva, però val també pel que parlarem després, no?, d'aquest programa Quanta Guerra que fa l'Eloi Vila, que l'estrena aquest dimecres, que encara 80 anys després de la mort d'aquells avis, molts d'ells desapareguts, encara hi ha el record, no?, la voluntat de recordar. Em sembla una resposta magnífica, aquesta,
jo
no?
Jo crec que sí. Sí, i sense carregar ningú, és bo estar jugant amb els nens a casa i llegint un conte, i veus un avi i una àvia, i els hi recordo els meus pares, el nom, que el tinguin clar, i si no el volen tenir clar, que no el tinguin clar, però tu ja l'hauràs dit dues o tres vegades, portar-los al cementiri, però també anar a la plaça de Cuba i veure la parada de peix on va servir la meva mare. Recordar és molt important, perquè quan s'acaba el record és que ja no queda res.
Quan fa que es van morir els teus pares, ara?
No t'ho contestaré. No t'ho contestaré amb tot el respecte, perquè em fa molt de mal. Perquè un dia, si tinc la possibilitat de continuar vivint molts anys, em faràs aquesta pregunta, perquè ens trobarem tu i jo, i t'hauré de dir fa 150 anys. Faig broma, eh? Uh-huh. I llavors tu ja pensaràs, ja li toca, que ja li tocaria haver mort, no? Perquè van passant els anys i va sumant. I quan van marxar els meus pares era tan jove que em continua fent mal pensant el dia que van marxar. Per tant, no vull que passin els anys. És com si ho haguéssim aturat allà, amb aquella joventut, fa dolor, el dol ja està totalment curat, però em vaig quedar en aquella edat i no m'interessa saber si la meva mare ara en tindria 80, 90, 100, no ho sé.
Però no passa això que els morts continuen fent anys, encara que estiguin morts?
Podria ser.
O sigui, no ho fas tu allò de dir, mira, avui la mare, avui el pare...
No m'agrada, no. Mai, això és collonut també, eh? Però mai a la vida havia recordat tant l'aniversari de la meva mare com a partir del dia que va morir. És a dir, mentre vivia, uh-huh, és el dia 3 de gener, no? Mentre vivia, clar, acabaves de passar Cap d'Any, havies anat a Farra, que guai, no? Sortir de Farra,
que l'he
de
trucar. No?
I el dia 3 em passava per alt. Uh-huh. Que no he trucat a la mare, ai, no, el regal de... El dia que mor, l'he recordat tota la vida, el 3 de gener, no? El dia de la seva mort no m'interessa gaire.
Ho dic, volia saber si era molt recent o no, perquè jo que ho tinc una mica més recent, la mort dels pares, un dia em feien una entrevista i em preguntaven com és viure sense pares. I, hòstia, vaig fer un silenci i vaig dir, dic, és que jo crec que no visc sense pares. O sigui, una cosa és que estiguin morts, però no tinc la sensació, a través del record, precisament del que et deien, que la presència continua sent-hi d'alguna manera, no?
Sí, un cop serenes el dol i el dolor, i depèn de la manera que hagi mort, ostres, el gest, no? Abans et parlava del pare, que estic repetint el gest que feia el cementiri, de la mare també. La manera de tractar la gent, la manera d'escoltar és de la mare, i per tant, quan escolto a una persona que dic, ostres, potser t'estàs explicant més coses del conte, penso en la mare, i em deia la importància d'escoltar els altres, no? Doncs sí, la mare és present en aquest moment.
La mare et fotria una bronca ara.
Per què?
Però una bronca... Home, no sé, pel que he llegit el llibre...
Tu creus?
Jo crec que et fotria una bronca. Sí, jo crec que sí, eh?
Jo crec que no.
Tu creus que no?
No.
Home, però...
Perquè està fet amb
ella amor. Ella et va demanar que no ho fessis, eh?
Sí, sí, sí. Sí, el que passa que també hi ha una part que el que estàs explicant s'havia de fer, i jo ho vaig fer. És a dir, ella pensava una cosa i va marxar. Jo, per recordar-la, em vaig fer una altra. I això s'ha de llegir llibre, això sí, eh?
Sí? No puc ni dir el moble?
Bueno, és que el moble em sembla tan simbòlic perquè és que els grans...
No diguem el que hi ha dins. Ah. Només puc dir el moble i puc dir la instrucció que va donar. Aquesta calaixera que tinc aquí va cremada automàticament.
Ah. Clar, traduït a molta gent seria ella la calaixera, els nostres hàbits a la calaixera, no? Tu segurament tens una caixa a casa teva on hi guardes coses. Però clar, en aquests racons hi deixen coses molt importants.
Bé, aquest també és un altre dels episodis importants que apareixen en aquest llibre, que es diu Tres desitjos abans de morir, que ha publicat l'Espartac Peran, que l'ha editat La Campana, i on hi ha reflexions també. El llibre combina, d'una banda, el que és el teu cas, diguem, amb aquesta declaració d'intencions que tu deies abans, de dir, escolta'm, aquí hi ha els meus morts, no són més importants que els vostres, però són els meus, i són els que explico. Combina això amb una colla de reflexions al voltant de la mort, o de com encarem tot el procés del dol, etc. Per exemple, una reflexió, que estem en un lloc de treball, com és una emissora, no? Estem aquí, si ens casem, dius tu, ens donen 15 dies de festa. Si se't mor el pare, se't mor la mare, te'n donen dos. O la parella. Això com ho interpretes?
Bueno, és que, clar, si se't mor el fill, també dos. A Twitter, que és un canal molt xulo perquè tothom diu la seva, deien aquest dia, no, home, no, tu te'n vas al metge del cap i te'n dona més de dies. Sí, però hi ha d'haver alguna malaltia greu, m'entens? I el dol com a tal, no quan el dol... es converteix en crònic, en... això ho saben els especialistes, no cal que ho parli jo, eh? Però quan és dol, que tu has de passar unes fases, que això també ho diuen els especialistes, són dos dies els que et dona l'empresa, deixa't estar. I tu, i a més aquests dos dies els has de fer seguits, és a dir, quan es mor, per tant són per anar al funeral, no ens enganyem, però per passar el dol, com tu fas? En una societat que la feina... Jo puc venir a treballar a RAC1, trist, home, i tant que pots venir... Quants dies, jo et pregunto? Una setmana? Una setmana? No. És molt, una setmana?
Perdona, tu vas fer TV3?
Sí, però és un cas diferent, perquè els meus pares eren d'aquests que treballaven sempre, i per tant jo entenia que quan ells van marxar de cop, haguessin estat molt contents que si jo estava treballant. I a més jo em sentia molt, molt a prop d'ells treballant. Bé, això és tonteria, però el que vinc a dir és el tema de que... hòstia, és que no et refàs mai més quan tu perds un fill. Llavors, no puc tenir uns quants dies més, almenys els mateixos que hi ha quan et cases, no? La gran festa de l'amor i la gran festa del dol, no? Són coses per pensar, i aquí ningú pensa en això. Ningú. Perquè és que el que perd està tan desesperat i, a més, no té eines, perquè tots no volem parlar de la mort, perquè ens molesta tant, és una cosa tan horrorosa, que ja em diràs, uns pares que perden un fill, on van a plorar? A casa, tancats. Tots dos. A més, es mou moltíssimes coses quan perds un fill. Tu, si és tu i jo estiguéssim junts, tu tens una manera d'encarar el dol i jo en tinc una altra. I a partir d'ara haurem de conviure amb aquesta pena. Hòstia, és gros.
Mira, l'últim funeral que vaig anar, que és el de la Núria Feliu... Quan va entrar el fèretre dins de l'església de Santa Maria de Sants, tothom va aplaudir. Tu parles d'això, d'aplaudir els funerals, també.
Tu has dit el nom de Núria Feliu i jo he de fer un afegitó aquí, eh? Perquè escolto moltíssimes coses de la Núria Feliu ara. Jo vaig tenir la sort de conèixer-la molt i, sobretot, no tant per conèixer-la i vinc a fer bandera ara, sinó des de darrere també mirar-me-la molt. I també diu molt d'aquest país. És una persona que ens hem carregat bastant, que l'hem tingut al marge, que li hem fumut una etiqueta, i quan marxa, i això passa amb molts, no? Molts coneguts i no coneguts, llavors són els reis del mambo, no? Tothom li vol fer homenatges i aplaudir-la. On anàvem, ja he fet la meva crítica. On anàvem, amb el tema d'aplaudir. És que no sabem què fer. I ara surt molt l'aplaudiment. Està bé. Tots són... Sobretot el que m'agradaria és respectar molt, ho dic per mi, sense alliçonar ningú, però respectar el ritual. És a dir, el ritual és molt important. Quan se't mou algú, com que no tens eines, em vaig fent pesat amb això, vols que la funerària se n'encarregui absolutament de tot. I fins i tot de vegades ens podem despistar una miqueta a l'hora d'enterrar, que no sabem ben bé on s'ha enterrat, no? I no hi donem importància. Però al cap dels anys tu pots tenir necessitat, si és que has cremat, i encara que sigui il·legal, de saber on han anat a parar les cendres, no? I tenir un espai on anar a recordar a la mare, un espai on anar a recordar, un espai on puguis estar tu en silenci recordant. Ja tornem a ser allà, no? El record.
I got a song to sing. It keeps me out of the cold. And I'll meet you further on up the road. Further on up the road. Further on up the road.
Aquesta cançó que apareix també en el llibre de l'Espartac Paran apareix com cantada pel Bruce Springsteen, aquí està cantada pel Johnny Cash, també hi ha moltes cançons en aquest llibre al principi dels capítols, un llibre que es presenta dimecres, on si no, a Mataró, i on si no, al mercat, no?
Mm. Sí, em fa molta il·lusió aquesta presentació, perquè ja farem ruta, per Catalunya, i en tinc moltes ganes també, com que amb el divendres allò em passejava pels pobles, recuperarem
això. Ara ho trobaves a faltar, eh?
Exacte, ho trobava a faltar. Però dimecres, aquest dimecres, a les 7 de la tarda, el presentem a Mataró, i he demanat a les llibreries a veure si me'l deixaven presentar a la plaça de Cuba, a dins un mercat, no?, per la gent que no ho conegui, i és el mercat on treballava la mare. I és com... És un llibre que no vull que la gent es pensi que curo les meves ferides dels meus morts, ja estan curades aquestes ferides, és una reflexió, però també ha estat una manera d'acostar-me al pare i la mare. També ha estat una manera, i ho deies tu abans, ara que tinc fills, d'entendre aquella pèrdua. Jo mai vaig ser conscient de la pèrdua d'un fill. Fins i tot vaig ser tan... que quan jo anava creixent i pensava que havien perdut un fill de 9 anys, pensava que un fill de 9 anys... Hòstia, vaig a dir una bestiesa. No tens temps d'estimar-lo. Hòstia, va néixer la Clàudia i l'Adrià i el primer dia la feina que tenia d'imaginar-me que els perdia, no? És una manera de fer homenatge a una dona, una, qualsevol, no la meva mare, qualsevol. Una dona que li va passar una desgràcia i va ser capaç de posar el marcador a zero i començar una nova vida amb fills i sobretot una peixatera i un pare que treballava al Forn del Vidre, però una peixatera que es posava, malgrat la desgràcia que tenia al darrere, davant del públic. Vol sardina, reina, que la tenim fresca?
I dimecres serà vols llibres, nens, que el tenim fresc al costat de l'Eloi Vila. Eloi, bona tarda.
Bona tarda.
Avui tot està lligat, li presentes tu, sou molt amics amb l'Espartac, companys de feina també en molts moments a TV3, i presentes tu el llibre dimecres al mercat, eh?
Sí, i encara no sé com ho farem això, perquè sí que vol fer una conversa que espero que sigui tan intensa i tan ben parida com la que heu tingut ara mateix, perquè sí, perquè és que i vull anar al valor del llibre i que m'hi ha portat ara aquesta conversa, perquè és, hòstia, què vol fer l'Espartac amb tot això, no? Perquè ell deia, demà vull curar ferides i així, però a mi m'ha portat a pensar en com encarem la mort, no? I m'han vingut al cap dos situacions, dos moments. Un és amb tu, el dia que es va morir el teu pare, no? Aquesta normalitat de parlar de la mort, què és la normalitat parlant de la mort? Hòstia, vinc al tanatori. Feia poc que havíem començat a fer el cotxe i me'n recordo que enviaves missatges perquè molta gent al cotxe parlava de la mort del pare.
Clar, jo li deia a Espartac que si no se t'havia mort el pare no podies ser entrevistat per Eloi Vila al cotxe.
Sí, clar.
Arribo al tanatori i amb els ulls plorosos tant jo com l'Albert m'abraça i em diu... Ara ja puc pujar al cotxe.
Hòstia,
quina millor manera de parlar amb normalitat de la mort, no? I, hòstia, em va semblar, ploràvem i rèiem alhora, no? I és tan bonic, ho trobo tan bonic.
I va ser una persona de paraula, vaig acabar pujant al cotxe.
I vas acabar pujant al cotxe.
I si haguessis esperat un mes més, ja hagués pogut parlar també de la meva mare i tot, imagina't.
I vam parlar de la mort del pare, no?
I l'altra situació?
I l'altra situació és amb la mort de la meva mare. La meva mare fa 3 anys que es va morir, la vam incinerar i la meva mare sempre deia... bé, la mare no m'ho havia dit, el pare deia que la mare deia a mi, llanceu les cendres a Montserrat. Molt bé, vam incinerar la mare i l'urna amb les cendres de la meva mare és a sobre el piano de casa encara avui, 3 anys després. Va morir, es va incinerar i és allà, i és allà, però no... i és allà la mare, no? I un dia el pare em va dir, escolta'm Eloi, no hem d'anar a Montserrat. Dic, però vols dir que ho vols? Perquè tinc la sensació que no... I va dir, no, ja m'està bé que sigui aquí, no? I la mare és allà. I jo hi he reflexionat fins al punt que ja els he dit a casa, els he dit, si quan em mori, m'incinereu i tingueu-me per allà a mi, eh? O sigui, a mi no em llanceu enlloc, eh? No em tireu enlloc, a mi tingueu-me per allà.
Mares de Catalunya,
per favor.
No us foten cas.
Sí, cas.
O sigui, podeu dir el que vulgueu, que quan us moriu... l'Espartac i l'Eloi han fet el que han volgut, amb tot el carinyo del món, evidentment.
Sí, en aquest cas el pare, perquè he deixat que respirés la cosa amb naturalitat, no? I he tingut la sensació, i m'ha semblat que el pare volia que la mare continués allà, no?
Boníssim, boníssim. Espartac per Entres desitjos abans de morir, aquest llibre editat per La Campana, que ja ha sortit. Digues Espartac.
No, m'he deixat l'Isabel Martí. És a dir, les editorials en aquest país són importantíssimes. Si n'hi ha una d'important és La Campana, l'Espinàs, i l'Isabel Martí, doncs, la van tirar endavant, i l'Isabel Martí s'ha jubilat, que és molt difícil, jo encara no ho entenc com es pot jubilar aquesta dona, però gairebé amb aquest llibre, no? I ràpidament es va enamorar, hem treballat molt conjuntament, i clar, només hi ha paraules d'admiració.
Jo hi he notat la mà de l'Isabel aquí.
Sí o no? Sí, clar, sí. Normal.
Clar, jo havia treballat, també havia editat un parell de llibres amb ella, i sé com treballa l'Isabel, sí? I sé com pensa també en moltes coses, i he pensat que us havíeu entès molt en una mateixa manera de parlar clar també sobre la mort.
No queda gaire, és a dir, aquest ofici, tal i com el fa l'Isabel Martí, no hi ha gaire gent que ho faci, i podríem parlar d'altres editores d'aquest país, només faltaria, i tu hi has treballat, a més a més, però l'Isabel Martí és una de les grans.
Espartac, doncs escolta, molta sort amb el llibre, amb aquesta ruta que comença dimecres a Mataró i que et portarà una altra vegada per tot Catalunya, com havies fet tants anys amb el divendres, i res, ara estàs amb La Trapa, amb Si Pots, no?
Sí.
Estàs amb el Llucià.
Està anant molt i molt bé. Jo, per acabar, només diré que jo aquest llibre l'he fet per moltes coses, però una de les grans és per venir a aquest programa.
Mira, Albert, tu volies anar al cotxe, i l'Espartac volia venir a Islàndia.
Sí.
Tot quadra.
No ho sap ningú, no ho he dit, però ho dic avui, perquè ningú pot aturar ara de dir això.
Ai, Espartac, escolta, gràcies de debò pel llibre que has fet, que crec que és molt interessant, que val la pena que la gent s'hi acosti, tant el que té una mica de... això, no? Que hi ha molta gent que diu, ai, un llibre de la mort, doncs escolta'm, jo crec que és un llibre que també et fa disfrutar i et fa ser conscient de la vida en moltes ocasions, i que lliga molt bé amb el que parlarem ara, Eloi, no? Aquesta cosa de...
Sí.
Del record, també,
sí,
no?
Sí, del record i d'una absència traumàtica durant molts anys, no? I que és gràcies al record que podem entendre d'on venim i per què som com som, perquè ho hem viscut com ho hem viscut, i malauradament això ha passat a molta gent. Expliquem 5 històries, però ha passat a moltíssima gent aquest país.
Quanta guerra! Un minut de publicitat, i de seguida s'hi afegeix també a la conversa amb l'Eloi Vila, la Núria Castejón, que és la seva directora.
Islàndia, amb Albert Ong.
El general Aníbal va creuar els Alps en elefant. Amb l'assegurança de moto de Línia Directa des de només 73 euros, amb assistència en viatge des del quilòmetre zero i cobertura d'equipament tècnic, els hauria creuat en moto.
Porta la teva assegurança de moto a Línia Directa. No sabràs si tens el millor preu fins que vinguis directament a liniadirecta.com o truquis al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Tornar a casa és més fàcil amb l'oferta Flash de Conforama. Gaudeix d'un 10% de descompte extra en Electro i amb enviament gratuït. Fins al 21 de setembre a botigues i a conforama.es.
Té caràcter. És indomable. Se les ha vist de tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a 8TV totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pantall. Dilluns 12 a les 21:30 estrena a 8TV.
És que me'n vaig uns dies i no m'agrada gens que la casa estigui buida.
Bé, estarà buida, però ara es queda protegida. Mira, aquests sensors a les portes i finestres ens avisen si algú intenta entrar. I en menys de 20 segons actuem i avisem a la policia o enviem a un vigilant a veure que tot estigui bé. Així que tu tranquil·la, estaràs de vacances, però nosaltres sempre som aquí i sabem com actuar.
Aquest estiu, protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900-44-45-46.
Islàndia, amb Albert Ong.
La setmana, el Festival del Llibre en Català torna al Moll de la Fusta de Barcelona. Fins diumenge 18 de setembre, acosta't al Moll de la Fusta i disfruta de tot el que t'ofereix la setmana. Un espai ple d'editorials, llibreries, presentacions, signatures d'autors, recitals, activitats familiars, itineraris literaris, de tot. I a més, davant del mar, no faltis a la teva cita amb la setmana, el Festival del Llibre en Català. Trobareu tota la informació a lasetmana.cat.
T'agrada la vida que estàs veient?
Sí, sí, m'agrada. Sí, m'agrada molt.
Què t'agrada més?
Home, m'agrada que tingui aquest punt de lluitador, de somiador, no? Crec que és un tio que volia lluitar per un món millor. O almenys perquè no s'imposés el món fosc que es veia amb el cop d'estat, no?
Dimecres a les 10 del vespre, després del TN, l'Eloi Vila estrena programa a TV3 amb aquesta sintonia que esteu sentint. Es diu Quanta Guerra, la veu era de l'Andreu Buenafuente, que és el protagonista del primer capítol. I avui en parlem amb l'Eloi, també amb la directora del programa, la Núria Castejón. Núria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Déu-n'hi-do. Què li passa a l'avi de l'Andreu? Què li va passar? Quina és la història de l'avi de l'Andreu?
L'avi de l'Andreu era un noi de 19 anys que vivia a Llorca i que va anar voluntari a la guerra en una columna d'anarquistes per alliberar Madrid, per defensar Madrid. I va marxar deixant la seva companya embarassada, que és la nena que havia de néixer, és la mare de l'Andreu, i va marxar així, en plan de anem a salvar el món una mica, no? Anem a salvar aquest país de la foscor, del feixisme, de somiador, no? I va marxar i l'Andreu no en sap res. O sigui, quan nosaltres vam parlar amb ell, l'Andreu no sabia res del seu avi, només sabia que havia mort a la guerra, i ja està. I una mica l'oportunitat del nostre programa va ser fer recerca, investigar què va passar i poder-li explicar a l'Andreu tota la història del seu avi durant la guerra, tota fins al final, perquè el seu avi va morir.
Clar, una de les coses bones que s'anirà veient això en cada capítol, són 5 capítols aquest Quanta Guerra, que és que els protagonistes, diguem, anem descobrint a mesura que ho descobreix l'espectador també, o sigui, no és que ja sapiguem en què ens trobarem, sinó que ho anem descobrint al mateix moment, i aquesta és una de les coses bones. Són 5 capítols: l'Andreu Buenafuente, en Peyu, la Bet Rodergues, la Natza Ferrer i un servidor, que ens heu fet aquest regal, Eloi, perquè realment és un regal, perquè clar, hi ha milers i milers i milers de persones en la nostra situació, diguem, de tenir avis que van morir, que van desaparèixer a la guerra, i que no se n'ha parlat més.
No, gens, no se n'ha parlat. Col·lectivament podríem dir que hi ha un trauma, que és que no s'ha parlat, que hi ha hagut un silenci. Parlant de regals, jo crec que el regal l'heu fet vosaltres, per una qüestió que és molt evident. O sigui, per fer aquest programa i per poder tenir el coneixement d'aquestes històries, calen tres coses: una tele que hi aposti, cal la vostra complicitat, perquè esteu compartint la història personal, i després cal un equip que la faci possible, no? Que és un procés d'investigació lent, complex, i que, per sort, quan hi ha èxit, podem fer un programa de televisió. Però quan ho aconseguim poder treure a la llum aquestes històries, com deies, que han estat en silenci durant molts anys.
Clar,
no?
Perquè aquí la majoria estem parlant d'avis que van lluitar en el bàndol republicà, el bàndol sí, que va perdre la guerra. Per tant, a partir d'aquí comença la postguerra, comença la repressió, i el que es diu, escolta, silenci, que no se'n parli d'això, no? Perdre'ns, fondre'ns en un anonimat, que la família sigui tabú, per una qüestió de supervivència, Núria, no? Mm. Perquè si no, diguem, podien rebre també els familiars.
Sí, sí. Això és la nostra tesi una mica el punt de partida del programa era aquest. Era la generació dels avis, els que van poder tornar a casa, no ho van explicar, per por, per protegir la família, pel tabú, no? De som els perdedors, no en parlem, no? Del dolor, del que tot el que hem patit, no se'n parlarà. Els fills, era la postguerra, no van preguntar, van mantenir aquest silenci, l'han mantingut fins ara, i han sigut els nets, o sou els nets, els que heu volgut saber què va passar, per sort, no? Perquè aquestes històries, jo crec que el valor enorme és el recuperar-les, no? Una mica dignificar aquesta memòria, que és molt important, a través de les vostres històries, que són individuals o particulars, però al final esteu representant a moltíssima gent, a tota aquesta generació, que van patir molt, que no en van poder parlar, i que està bé recuperar aquestes històries, reivindicar la seva memòria, no?
És que el motor de no parlar-ne és la por a una repressió. I avui que hem fet la presentació has dit una cosa que m'ha semblat molt interessant, que és: podem entendre els 40 anys de silenci durant la dictadura, no? Mm-hmm. La repressió terrible i brutal, no? Però és que ja han passat pràcticament 50 més que es va acabar la dictadura i encara com ens ha costat, no? Intentar treure la pols a la nostra memòria, a tot el que han viscut els nostres avis, no? I això es produeix també per un efecte, aquest efecte generacional, que és això, no? I això, aquesta frase que em va dir un dia el Manel Cuyàs, fa temps, el brillant Manel, que em va dir això: clar, és que sou els nets que expliqueu als avis la guerra dels pares. Ai, per explicar als pares la guerra dels avis. Dic, coi, tens tota la raó. I és així, no? I és realment realment així.
L'Eloi, a més a més, diguem que avui l'han elogiat molt, Núria. Tothom ha parlat molt bé de l'Eloi, perquè a més a més portes molts anys amb això, no? Fa pràcticament 10 anys que vas publicar Cartes des del front, no? Mm. Un llibre on ja recuperaves moltes històries de la guerra. Després va venir Trinxeres a TV3 amb el Marc Juan i amb el Carles Costa, un programa fantàstic fent el recorregut de tots els escenaris de la Guerra Civil a Catalunya. I ara aquest Quanta Guerra, que una cosa que em passa sempre, i amb aquest programa em torna a passar, que és que quan veus aquests paisatges tan preciosos que els retrateu també en el programa, penses, com pot ser que fa 4 dies, 80 anys, però són 4 dies, aquí hi hagués aquesta guerra, no?
Sí, sí. Tu, precisament en el teu capítol, ara hi pensava, te'n recordes que vam anar a trobar aquell senyor molt vellet,
sí,
que era un nen que va viure la guerra al front del teu pare, ai, del teu avi, perdona, al tocar de casa. I ell se'n recordava, però clar, el paisatge ja ha canviat molt.
Era un nen de 6 anys, que ara en tenia 90, i que diu, sí, aquí
hi ha un hospital de campanya. Sí. Sí, sí. Aquest paisatge ha canviat molt, aquí ara s'ha cultivat, aquest terreny està molt diferent, i llavors al final acaba mirant-nos a nosaltres i dient, és que heu vingut massa tard. I té raó. Això fem tard, perquè tots aquests testimonis, aquest senyor és molt gran i ja la memòria ja li fa males passades i ja no hi són molts dels que ho van viure en primera persona.
El concepte camp de concentració gairebé és nou. A nosaltres, jo me'n recordo a col·le quan ens explicaven la guerra civil i el franquisme i tal, camp de concentració quan parlaven d'Alemanya sí, però d'aquí jo no havia sentit mai camp de concentració.
Era la veu d'en Peyu en el fragment d'un d'aquests 5 capítols, el que dediqueu al seu avi, també, sí, en aquest cas, a la vida d'en Peyu. Què li va passar, Eloi?
L'avi Esteve se'n va anar a la guerra, va anar a la batalla de l'Ebre, va haver de creuar el riu sense saber nedar, perquè els bombardejaven, hi havia passeres, passaven amb algunes barquetes, però es va haver obligat a nedar i a creuar el riu nedant quan no sabia nedar, vés a saber qui el va poder acompanyar, qui el va arrossegar, etcètera, etcètera. Té molt dramatisme. I després arriba un moment que no pot suportar més la realitat de la guerra i o el fan presoner o s'entrega. Però aquí comença una història molt potent, que és que va parar en un camp de concentració, el camp de concentració a la Magdalena Santander, un camp terrible on mentre els rics jugaven a tennis amb un dels clubs de tennis de més luxe de l'estat espanyol, en el mateix mur del camp de tennis i afusellaven els presoners, no? I això és molt potent quan ho veus i quan ho vius, i després acaba en un batalló de treballadors que vol dir treballar com esclaus fent la línia ferroviària a la zona de Xerta, no? I arriba a casa després al cap de molt temps amb un estat de salut molt precari. I és molt curiós perquè aquell avi, el meu pare és de Camprodon i anàvem sempre, quan anàvem a Camprodon, paràvem a dinar a un restaurant, que és el Peyu, de la família del Peyu. I al bar d'aquell restaurant al costat de l'estufa hi havia un home gran sempre, jo me'n recordo de petit, i era l'avi Esteve, no? L'avi d'en Peyu, no? I aquesta és la història d'en Peyu, que no en coneixia molt poques coses, li hem pogut descobrir tot aquest viatge per la guerra del seu avi, no?
Avui l'Andreu Buenafuente deia una cosa a la roda de premsa també, que és que sabeu més de les vides de la nostra família vosaltres que no pas nosaltres, no? Que aquí hi ha una feina d'investigació tremenda, deia el director de TV3, Siegfried Gras, avui en farem molts més d'aquest. I dius, home, hi ha molta feina al darrere de cada un d'aquests capítols,
molta,
no?
Molta. Sí, sí. No, per sort tenim un equip de gent que ha treballat en aquest programa que és fantàstic. Hi ha una persona que s'ha ocupat sobretot de la recerca, que és la Núria Borniquel, i el Toni Tortajada fent els guions, i han fet una feina espectacular, que és... Jo crec que quan veus el programa te n'adones, però no saps la dimensió, perquè això és molt difícil el que fan, molt, molt difícil. I buscar a partir de 4 dades, d'un nom, d'un... Algú va dir... A partir d'aquí, estirar el fil i anar a arxius i rascar i buscar carpetes que no estan endreçades en cap ordre, que tingui lògica perquè és un arxiu militar i tenen una lògica completament diferent, i acabes trobant, i quan finalment ho trobes, ostres, això és espectacular, però clar, requereix molt temps,
amb
molta
paciència.
Amb
una documentació que no existeix, que és la dels camps de concentració franquistes, que ha desaparegut. No se sap si, si la van eliminar o què ha passat amb aquesta documentació. És una documentació desapareguda, no?
Sí, sí. Però bueno, una mica ha sigut aquesta, aquest programa s'ha pogut fer amb això, eh? Amb gent que ha treballat molt, amb molt de rigor i amb molt de, molta paciència, i fent una feina brutal que ha aconseguit que poguéssim explicar-vos les històries de pe a pa. Sí, no sé, no sé si coneixem les històries de la vostra família millor que vosaltres, no ho crec, però sí que d'una part, que és la part de la guerra, hem sabut molt i us ho hem pogut explicar. I el xulo és que vosaltres ho poguéssiu anar descobrint a mida que anàvem gravant, que aquesta era com per nosaltres era molt important fer-ho així.
Una altra veu, que jo crec que els oients de RAC1 coneixeran molt, és aquesta. Ferrús.
84 anys més tard, refem amb la Natza el mateix viatge que l'àvia Montserrat va fer, ella en autobús, per trobar-se amb el seu marit, l'Àlvar. Com que l'autobús de Barbastre a Voltanya, que era el seu destí, no sortia fins l'endemà, l'àvia de la Natza va haver de dormir en una cova. I l'hem trobada.
La cova és aquesta d'aquí. És un antic pou de gel del segle XVII i aquí es van refugiar. Clar, però t'imagina't la teva àvia.
No m'ho imagino.
Gràcia, no? No. Ella
sí,
de gràcia.
Sí, 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 és que no, em costa molt imaginar-me-la perquè aquesta visió de la meva àvia no la tinc. Jo crec també que aquestes coses no es reflexionaven, la gent no esperava pensar a mirar per la finestra i a veure què faig, o sigui, feies, perquè és una guerra.
Clar, avui deia la Natza també que d'alguna manera el seu capítol posa en valor tota la feina que feien les dones, no? Diu que les dones, diguem així, com els homes els hi va tocar matar-se, les dones els va tocar assegurar la vida, no?
Sí, això teníem molt clar que ho volíem fer, Núria, de posar en valor les dones durant la guerra, perquè és això, no? Elles van, són les que van lluitar per mantenir la família, les que van lluitar perquè el dia a dia fos possible en un entorn dramàtic, i d'aquí la història de l'àvia Montserrat, que el seu marit se'n va a la guerra, lluita a Bielsa, la bossa de Bielsa, que és un espai on que va quedar encerclada una unitat de l'exèrcit republicà i que van resistir heroicament. De fet, a la unitat en van arribar a dir l'heroica i van acabar havent de marxar i creuant fins a França pels Pirineus en una situació dramàtica, amb neu fins als genolls. I... Però que la Montserrat, l'àvia de la Natza, va lluitar fins a l'últim moment per intentar trobar, quan li va perdre la pista, trobar el seu marit, l'avi de la Natza, no? I acabar-se retrobant, perquè curiosament el dia que va començar la guerra va néixer el tiet de la Natza, el primer fill de la seva àvia, que és l'Àlvar.
Eloi, tu que deia abans, jo que fa tant temps que treballes amb la guerra, què t'interessa tu de la guerra civil?
Les històries humanes, al final és el que m'atrapa, no? Quan t'expliquen, em quedo atrapat sempre quan em diuen, i ara m'estic trobant, el meu avi va fer això, avui m'he trobat el meu avi, hòstia, tu saps on podria trobar, cap on va estar? I m'interessa molt les històries humanes i sobretot com ho viu cadascú, no? Perquè no entenc la vida, no tant la feina, no entenc la vida sense la intensitat emocional del que vivim el cada dia. O sigui, m'interessa com estem, no? Ara em foten conya, no?, de preguntar com estàs, però en realitat m'interessa com està o com vivim les coses, eh? Clar, suposo que és un motor també de la nostra vida.
Hi ha una cosa que, a part de dir, mira, van matar un avi a la guerra i no el vas conèixer mai, i totes les conseqüències que això va portar, diguem, per la generació que va venir després, és a dir, la dels teus pares, i també per la nostra, per la dels nets, hi ha la cosa d'intentar imaginar-te'ls allà, i el programa feia una cosa que està molt bé, que és, primera, hi ha un equip que recrea, diguem, com van ser algunes imatges de batalles, diguem, això per una banda, però per l'altra també hi ha un esforç de documentació amb imatges, amb fotografies. Per exemple, en el meu capítol, quan tu, Eloi, llegeixes cartes del meu avi, estàs veient soldats al front escrivint cartes, que devia ser una de les ocupacions principals quan no hi havia batalla, diguem, no? I això ho trobo preciós, perquè et poses a la pell en aquest moment d'ells, no?
Clar. Sí, sí, jo, la part de les imatges d'arxiu és molt important, hi ha tota la part de viatge amb vosaltres, els protagonistes amb l'Eloi, i anar visitant els llocs, l'aparició d'experts que us expliquen coses, està molt bé, però després hi ha aquestes imatges d'arxiu que estan molt buscades, també que siguin molt adients per explicar la història concreta del que tractem en aquell capítol, i és veritat que il·lustren molt bé segons quins moments i ho fan superproper, perquè en aquell moment veies el teu avi, o sigui, quan el moment que estàs escrivint les cartes,
sí, sí.
L'Eloi llegia la carta i tu veus tots aquells o estan jugant a futbol.
Clar, que et
o,
pots imaginar, sí, què significava per un home que l'havien enviat a la guerra rebre una carta de la seva dona o poder tot escriure, diguem, no?
Era,
que
tot,
era la vida, no?
Era tot, perquè tu parles això de mostrar aquesta quotidianitat de la guerra, com enmig d'aquell dramatisme hi havia un dia a dia, hi havia una quotidianitat, però a més les cartes eren clau perquè permetien mantenir l'esperança als soldats al front si no tenien amb qui comunicar-se, si no rebien la comunicació d'algú, si no rebien l'amor, en el fons l'estima, no tenien cap motiu per seguir lluitant, i per tant no tenia sentit. Per això el correu era tan important. Sí. I en la història del teu avi, el correu, la carta, les cartes tenen una força extraordinària, no? I és molt impressionant. Quan vam començar a resseguir la història del teu avi, perquè a més hi vam començar de casualitat, que jo ja fa molt temps fent un llibre que deies, i em vas dir, el meu avi a casa diuen que va morir a l'Ebre, no? Va morir a l'Ebre. Dic, a veure, que tens alguna cosa? Sí, unes cartes. No? Mirem aquelles cartes i veient la unitat militar en la qual va estar lluitant, doncs vam poder veure que no va estar a l'Ebre, sinó que va estar al Segre, no? I després resseguint i va morir a Balaguer. Però la força de la història, la força humana, que és molt bèstia i molt potent i molt emocionant, és que el teu avi duia les cartes que s'escrivia amb la teva àvia, amb la Maria Bovary, a sobre. I quan el teu avi va morir un mes després de marxar al front, i quan van portar les pertinences a casa, hi havia aquestes cartes tacades de sang, i el teu avi va marxar amb dues filles, l'Isabel i la Rosita, l'Isabel, la teva mare, i amb la dona, la Maria, embarassada d'una tercera filla, i ell va poder saber que havia nascut gràcies al correu. I havia sabut que havia nascut la Dolors, la teva tieta.
La Dolors, la tieta, va néixer el 14 i ell el mata en el 23, però en aquests 9 dies, gràcies al correu, té temps de saber que ha sigut pare d'una altra filla, que el gran neguit de la meva mare era precisament que hagués mort a l'acte, que no hagués tingut temps de pensar el que li esperava a la seva dona, quedant-se amb tres filles de 9 dies, 4 anys i 2 anys, no? Que és aquesta com una de tantes i tantes històries que hi ha a la guerra, com per exemple la de la Bet.
A veure què trobem. A vegades hi ha un llistat.
991 treballadores.
Sí, hi havia 991 persones en aquest batalló al maig del 39.
Déu-n'hi-do, Oliva. Oliva Pey Miguel.
Què més diu?
Fueron alta procedentes del campo de concentración de La Aurora, Màlaga. Jolín, el camp de concentració es deia com la seva filla. Que fort.
Clar, també les imatges que hem vist avui, Núria, s'emociona molt, molt, en aquest capítol.
Molt. I a més és que la Bet tampoc sabia massa cosa. I a la Bet expliquem la història de la seva àvia, que era una nena que es queda sola a càrrec dels seus dos germans més petits. I és una història molt potent. Però també podem explicar per què es queda sola, que ell no ho sabien, que era el pare d'aquesta nena, li va tocar anar a la guerra a última hora i va acabar en un camp de concentració, no? Que es deia igual que la seva filla. Llavors, el descobriment de tot això és molt, molt emocionant. Jo crec que, tal com deies abans amb la Natza, no? Que la història de l'àvia és reivindicar el paper de les dones que lluiten per la vida... Sí, però en tots els capítols, fins i tot en el teu, que parlem de la història del teu avi, el paper de la teva àvia també és molt important. També veiem una dona que supera tot això i és capaç de tirar endavant, no?
I sí, que fa l'estraperlo, cobra una taverna, sí, evidentment.
Que hi ha aquestes dones lluitadores, i en el cas de la Bet parlem de la seva àvia petita i de tota una aventura que han de fer per fugir de Manresa abans que no entrin les tropes feixistes, i a la vegada també li expliquem per què s'havien quedat sol aquells nens, no?
Són 5 històries, però en podrien ser milers i milers, perquè jo crec que molta gent s'hi veurà reflectida quan ho comencin a veure a partir d'aquest dimecres a les 10 de la nit, just després del TN Vespre, comencen amb la història de l'avi Mariano, l'avi de l'Andreu Buenafuente, el Mariano Moreno, que és el pare de la Teresa Moreno, que molts de vosaltres coneixereu perquè ha sortit molt en programes de l'Andreu. Núria Castejón, Eloi Vila, bravo, felicitats a tot l'equip.
Gràcies a tu.
N'estarem pendents a partir de dimecres. Fem una pausa, són 3:15 i 4 minuts, i de seguida ens posem al dia, sobretot parlant avui de l'estat de salut de Jordi Pujol.
RAC1.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Vine a la 14a Fira Modernista de Canet de Mar.
Prepara't amb tota la família per tornar a gaudir d'un cap de setmana ple d'activitats. Mercat d'artesania, espectacles, rutes guiades, exposicions, tastos gastronòmics, visites al castell de Santa Florentina i tot en un entorn a l'aire lliure.
T'esperem del 16 al 18 de setembre. Més informació i reserves turismecanet.cat.
Què prefereixes, una casa buida o una casa amb vida? Els anfitrions a la plataforma d'Airbnb repartits per tot el territori fan possible que espais que estarien buits s'omplin de vida. Així els viatgers poden gaudir d'indrets únics a la vegada que col·laboren amb l'economia local. Si és bo per la gent de Catalunya, és bo per Catalunya. Airbnb.
Després de l'èxit del Festival Grec i el Palau de la Música Catalana, torna a Barcelona Love, Love, Love. Un musical que et farà cantar, riure i emocionar. Presentat per José Corbacho i un servidor, Ramon Gené.
Ei, Ramon, que anem al Teatre Tívoli.
Sí, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, la Love Rock Band...
Només dissabte 17 i diumenge 18 de setembre.
Love, Love, Love. Un espectacle que t'enamorarà.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo.
Vivir informado.
Ahorrar energía.
O estar cerca de quien te hace feliz.
Son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
Tens monedes, segells o llibres antics? Del 19 al 23 de setembre a Soler i Llach, a Barcelona, farem jornades de valoracions on els nostres experts examinaran de manera gratuïta monedes, bitllets, segells i llibres antics en previsió de les nostres futures subhastes. Demana la teva cita trucant al 93 201 87 33 o escriu-nos a info@solerillach.com.
Aquest cap de setmana, Premià de Dalt Ulisses Fest et porta sopa de cabra, Doctor Prats, Ginestar, Xiula, l'Alba, Núria Cortacans, DJ Amable i Miqui Puig DJ.
T'esperem el 16, 17 i 18 al Parc de Can Verbum de Premià de Dalt amb concerts, mostres gastronòmiques, markets, curses, Ulisses, Atac i Kids i activitats sostenibles.
Entrades i abonaments a premiadedalt.tiquetara.com. Ajuntament de Premià de Dalt.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Islàndia, amb Albert Ong.
Són 3:15. Us ho dèiem abans, Adrià García, bona tarda.
Bona tarda.
Pendents de l'estat de salut de l'expresident Jordi Pujol, que ha ingressat aquesta tarda a l'Hospital de Sant Pau després de tenir un ictus greu.
Sí, segons fonts properes a la família, l'expresident, de 92 anys, ja hauria patit una isquèmia cerebral que li podria deixar seqüeles. Tot i això, asseguren que no estem per la seva vida. En un primer moment, l'expresident ha ingressat a l'Hospital de Barcelona i poc després, cap a 6:15, se l'ha derivat a l'Hospital de Sant Pau, on els metges li continuen fent proves diagnòstiques. Continuarem, per tant, pendents de l'evolució de l'estat de salut de l'expresident.
Mentrestant, a Edimburg, a aquesta hora, milers i milers de persones fan cua per veure el fèretre de la reina Elisabet II.
Sí, el cos estarà a la catedral de Sant Gils fins demà a primera hora de la tarda. A més, el rei Carles III ha passat fa pocs minuts per el Parlament escocès, on tots els diputats han homenatjat la figura d'Elisabet II amb un minut de silenci.
A Edimburg hi tenim l'enviat especial de RAC1, Adrià Santa Susana, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, estem fent cua aquí ara mateix per veure el cos, el fèretre de la reina Elisabet II, una cua que és quilomètrica, però quilomètrica. No us podríeu imaginar la quantitat de persones que estan fent cua aquí a Edimburg. Per fer-vos una idea, imagineu tres parcs de la Ciutadella gegants complerts, tots fent cua d'esses de persones, i el que és Sant Gils, que a Tidal estaria més o menys on hi ha la plaça de mossèn Cinto Verdaguer a Barcelona. Ara mateix, diguéssim, que hem acabat la part del Parc de la Ciutadella i estem enfilant cap amunt per ja encarar el que és Sant Gils Catedral. Unes cues que, si aquí són quilomètriques, es calculen que encara ho seran molt més a Londres. Recordem que demà porten el cos de la reina Elisabet II cap a Londres i ja dilluns serà, dilluns que ve, d'aquí una setmana, quan es farà el funeral. Recordem, per cert, que hem salutat aquesta tarda, que seran els reis emèrits, Joan Carles I i la reina Sofia.
Doncs això serà, com deia l'Adrià, dilluns que ve. De moment aquesta cua d'Edimburg a partir de demà cap a Londres. Gràcies, Adrià. Gràcies també... gràcies, Adrià. I gràcies, Adrià. Adrià Santa Susana i Adrià García. Era un que no es diu Adrià. Roger Saperes, bona
Hola,
tarda.
Hola, què tal, Albert? Per fer una mica més fàcil.
Gràcies, gràcies, hosti. Bé, partidàs, demà partidàs a la Champions, aquest Bayern-Barça, el retorn de Lewandowski, eh?
Sí, l'Allianz de Múnich és la gran atracció ara mateix en l'entrenament que està fent el Barça a l'escenari del partit. Veurem com li va. Abans d'aquesta sessió ha parlat Xavi Hernández.
A veure, que ens ho expliqui la Marta Ramon, l'enviada especial de RAC1. Com l'has vist, Xavi, Marta? Doncs intentarem recuperar la Marta, la comunicació amb Múnich. Mentrestant, al marge d'aquest partit, quins altres hi ha demà?
Doncs mira, a 7:15 l'altre partit del grup del Barça, jugaran el Victoria Pilsen i l'Inter de Milà, i també juguen aquests partits Liverpool-Ajax, Leverkusen, Bayer Leverkusen-Atlético, Marsella-Frankfurt, Sporting de Portugal-Tottenham i Porto-Bruges. Per tant, el més destacat seria demà aquest Liverpool-Ajax.
A l'Espanyol, RDT, hem parlat sí. molt i avui sembla que s'ha concretat. Ja,
sí, ja ha signat contracte amb el Rayo Vallecano. Vallecano demà es farà oficial el seu traspàs. L'Espanyol rebrà per ell 8 milions d'euros més 3 en variables. Aquesta nit el tu diràs, el Joan Camí ens explicarà com ha anat tot plegat aquesta història una mica rocambolesca de la sortida de RDT de l'Espanyol. Recordem que no podrà jugar fins al mes de gener. És a dir, ara signarà pel Rayo, serà jugador, però fins que no s'hauria marcat.
Això vol dir que el Mundial en l'aire, també, perquè el Mundial aquest any, recordem que és el novembre, és a Qatar, però vaja, de moment sembla que ja és oficial aquest fitxatge de RDT pel Rayo Vallecano. No te'n vagis, perquè intentem recuperar la Marta Ramon. Ara tenim la Marta. Marta, et deia, com has vist a Xavi la roda de premsa d'aquesta tarda?
Doncs l'hem vist somrient a la sala de premsa, però de seguida molt concentrat, se'l notava amb moltes ganes i tenia clar el missatge a transmetre. Ha volgut rebaixar el còctel de pressió i expectatives que envolta el partit de demà, convençut que competiran, això sí, molt millor que l'any passat. Pensa que poden guanyar el partit i canviar la història, però que passi el que passi, el marcador doncs no dictarà sentència. L'entrenador ha descrit així què el deixaria satisfet demà a l'Allianz Arena.
Em deixaria content que ens ho deixem tot el camp, de que mostrem el nostre potencial, que és molt diferent del que teníem l'any passat, i que les sensacions siguin com les últimes d'aquests partits, no? Que crec que si juguem d'aquesta manera, com últimament, doncs tenim possibilitats de guanyar el partit. Sí, estic esperançat, però també amb un perfil molt baix, perquè aquí les hem viscut de tots colors i, per desgràcia, molts colors eren dolents.
S'ha advertit que s'ha de demostrar personalitat i que això passarà per davant a l'experiència a l'hora de composar l'11, que ja el té clar des de fa dies. Tota la plantilla s'està entrenant ara a l'escenari del partit en un entrenament que no s'ha volgut perdre el president Laporta.
Gràcies, Marta. Demà també serem en directe a Múnich, evidentment amb el partit, però abans a les 7 intentarem parlar també amb el Joan Maria Pou en aquest retorn del Barça a Múnich. Ja que som en l'apartat d'esports, hem d'explicar que ja hi ha data i lloc per la cursa de RAC1.
Serà diumenge 16 d'octubre, que farem la 7a cursa de la ràdio, 5 quilòmetres i 5.000 participants, que serà Sant Cugat del Vallès. Tota la informació ja us podeu inscriure a RAC1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat, l'Hospital Universitari General de Catalunya, Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, FIAC, Assegurances i Torrons Vicenç.
Es pot confirmar la presència de Maria Xinxó a la cursa de RAC1?
No es pot confirmar.
No es pot confirmar, de moment. Es pot confirmar la de Roger Saperes?
Jo crec que sí.
Sí?
Per lluitar amb el plus marquista Aleix Pariser.
Si i Xavi Puig, eh?
I Xavi Puig, van entrar dos segons de diferència.
Xavi Puig és el tapat,
brutal,
eh?
Brutal.
És el tapat, tothom Pariser, però Xavi Puig aquí és el tapat. En fi, gràcies, Roger.
De res, bona tarda.
Abel Queralt, quan s'acaba aquesta xafogó, quan s'acaba
doncs,
la calor,
mira,
i entrem en una altra estació.
Una altra dimensió, no? Sí. De mesura que avanci la setmana anirà forçant la calor. Demà ja en algunes comarques, aquí la costa costarà que la xafogó marxi. Abans de fer la previsió de demà, deixem comentar una tempesta forta, l'única que tenim a Catalunya, que descarrega entre la vall de Bianya, sectors de la Garrotxa i la vall de Camprodon, al Ripollès, amb calamarsa o pedra, Sant Joan de les Abadesses, una bona pedregada, pedres d'una bona mida. Encara durant la propera hora pot descarregar en aquests sectors del nord-est del Ripollès, nord de la Garrotxa, especialment s'anirà despassant, també cap a les àrees més interiors de l'Alt Empordà. De cara demà, al matí, de precipitacions no n'hi haurà, però sí que durant les primeres hores de la tarda n'arribaran per les comarques de Lleida i Tarragona, podran arribar fins a la Catalunya Central, Pirineu més oriental. Després, a mitja tarda hi haurà una pausa, però atenció al vespre, i al final del dia que arribaran més precipitacions per l'oest de Catalunya, amb temperatures que a les comarques de Lleida avui han arribat als 36-37 graus. A Vilanova de la Barca, al Segrià, demà a Ponent no arribaran als 30, un bon descens, una bona baixada també a l'interior de l'Ebre, a la resta si fa no fa com avui, i cap a l'Alt Empordà, interior de l'Alt Empordà, fins i tot sumarem alguns graus.
Doncs a veure si s'acaba ja aquest estiu, que s'ha fet molt llarg, amb molts punts.
Encara té corda.
Sí. A veure, el Reykjavik.
Reykjavik 6,2 de mínima i 10,6 de temperatura màxima a la capital d'Islàndia.
Se'ls hi acaba,
se'ls hi acaba ja.
Gràcies, Abel.
Fins ara.
Si són les 8, això és Albània! Iepa! Ea! Que comença, que comença! Ei! Ei! Vinga, 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 vinga. Un moment. Les 8, eh? Les 8. Ah, ah! Doncs benvinguts i benvingudes a Albània.
Guillem Albà,
una setmana més.
Bon, no sé si t'he de saludar o ja és el teu programa, no sé com hem de fer això.
No, saluda, se vol saludar?
Saludar, bona tarda.
Bona tarda, com estàs? Maria, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Gràcies per saludar-me.
Molt bé, com ha anat a Islàndia? Ha anat bé el programa?
Ha anat bé. Encara sóc, vull dir, de moment no tens la independència, eh?
Ah, independència és una cosa complicada.
Exacte, complicada. Això, vull dir, hauríem de votar-ho tots, eh?
Ho temo.
Doncs no n'hi ha prou amb una decisió unilateral teva, eh?
Bueno, s'ha de parlar. Bé, de moment, unilateralment...
Expliquem-ho per si algú no et va sentir l'últim dia, a veure què és això d'Albània.
Albània és un concepte unilateral, de moment, diguéssim, on passen coses alguns dilluns, no tots els dilluns, eh? On tinc de tot, tinc col·laboradors, entrevistats, premis, tenim sorpreses, tenim un podcast i tot, passen moltes coses. Per si no ho has entès, és Albània, ve de... O sigui, és com un joc de paraules.
A veure, com funciona el joc? Explica-me.
O sigui, Islàndia, no?
Islàndia és el...
És un programa sí, de moment... País, sí. És un país, és el programa, i dic, hòstia, jo em dic Albà... Hòstia, fot-li... Albània! Piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri... Jazz, tenim jazz, Albània.
Doncs trobo ben trobat, no?
Sí,
molt ben trobat,
sí.
Jo trobo.
Sí, trobat, vols sí, dir que sí. La idea va ser teva?
No. però aquí és una cosa col·lectiva, Albània. Però escolta'm, l'últim dia que vaig venir, que va ser el primer que vaig venir, també, vull dir, avui és el segon, Albània, tampoc ho portem tant.
O sigui, només ho portem segon.
Avui és el segon, l'últim dia que vas venir va ser el primer.
Sí, 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 tot quadra.
És així, és
tot quadra. Llavors avui, segon Albània, en portem dos ja, eh? Uf. Vaig demanar als oients si em podien dir quin esport podia practicar.
Sí.
No? Perquè és una cosa que jo bé no porto.
Perquè tu deies que feies anar molt al cap i en canvi molt poc al cos, i vas demanar als oients, sisplau, què puc fer per moure'm una mica. No?
Correcte, perquè tot sempre que ho he intentat, un gimnàs m'he apuntat, però no hi acabo anant, faig bici, abandono el segon dia.
La cursa de RAC1.
No m'hi he apuntat.
Apunta-t'hi.
Ni m'hi veuràs, però a veure si m'animaven a fer algunes coses, no? Vam demanar a la gent que enviés notes. De fet, em podeu enviar més, si voleu.
Sí,
que hi ha premi, eh?
Que premi.
Tenim premi, eh?
Em van dir que tenies moltes, que havia tingut tant èxit.
De notes?
Sí.
En tenim moltes.
Ah.
No, i ara les escoltarem.
En vols més?
Sí, sí, sí. O sigui, avui escoltarem tots els que hem rebut, però podeu enviar-ne més. Maria, sisplau, fes una crida oficial.
Veig que encara segueixes sense tenir telèfon propi a Albània, fa servir el d'Islàndia, no passa res. Bueno. Podeu enviar notes de veu al 669-700-300, fent propostes al Guillem Albà sobre quin esport creieu que podria fer, doncs això, perquè perquè s'hi enganxi d'alguna manera. I el premi... estaves dient.
Atenció,
és una entrada doble per anar a veure Coti en directe el dissabte 1 d'octubre, que fa un concert acústic a l'Auditori de Cornellà.
O sigui,
tengo una mala notícia, no fue de casualidad, no? Coti, canta
sí,
això.
Sí,
sí. 669-700-300.
Brutal, molt bé. Doncs tenim notes, Albert, que els podem escoltar de gent que em proposa veure quin esport podia practicar.
Hola, em dic Joan, des de Sant Celoni. Jo li recomano el tir amb arc. Al principi, quan comenci, veurà que les fletxes no van a la diana. Però a poc, a mesura que es vagi relaxant i concentrant, aniran cap al centre. A més, t'obliga a oblidar-te de totes les coses i quan surts d'allà, surts amb una sensació de benestar brutal.
Va, jo sense ser un expert en tir a l'arc, veig que segurament deu ser com ens ho explica en Joan, no? Que t'oblides de tot, però clar, no sé si fas molt exercici físic.
El braç segur, eh?
Deus passar, no?, com amb el tenis, que en fas més una banda que l'altra, no? Si no vas canviant la raqueta de lloc, doncs en aquest cas suposo que si no vas canviant l'arc...
És veritat que no és un esport que hagi pensat jo com a esport, ja sé que ho és, però no ho he provat allò amb els cosins petits, no?
Uh-huh.
Bueno, és interessant. Tira marc, m'ho apunto, però en tenim més, escoltem-ne més. A veure.
Molt bones, jo li recomano a en Guillem que provi de fer caiac aquí a la nostra estimada Costa Brava. No cal que es compri cap aparell, només ha de venir a provar-ho, posar-se el xaleco, agafar el caiac, agafar els rems i vinga, i si li agrada, doncs, venir regularment o comprar-se el seu propi i anar a qualsevol lloc on ell vulgui. Vinga, endavant caiac.
Endavant caiac. Hosti, no, jo no he escoltat les notes perquè les van... La meva productora, us he treballat i les he escoltat per primer cop. Però jo estava parlant jo de fons, no?, en aquesta nota d'àudio.
Clar, perquè vas fer la crida i la gent ho grava, envia la nota de veu mentre t'està escoltant, clar.
Hòstia, doncs mira, el caiac ho vaig provar una vegada.
No ho has escoltat?
Les notes?
Sí.
No, ho ha fet la meva col·laboradora, productora... Tinc gent a l'equip, Albert.
Però nosaltres també, és a dir...
Però no l'he escoltat, bueno. No sé, així m'ho trobo.
Així sorpresa, efecte sorpresa.
Sorpresa, a mi m'agraden les sorpreses. Vaig practicar jo caiac a Sardenya, allà a un llac, i hòstia, vull dir, al principi em va agradar molt. Quan havia de tornar, ja no podia. Perquè és això que s'ha de practicar, ja ho entenc, no? Ja, els abdominals ja no aguantaven més, els braços... I jo vaig dir, mira, em quedo aquí quiet a veure com em porta el vent. Però és maco el caiac. Va, més notes.
Hola, Islàndia, sóc la Pilar.
A veure.
Pues mira, jo ara estava conduint i estava sentint el Guillem Albà.
Sí.
Jo crec que li podria ser bo fer un esport de defensa personal.
Hòstia.
Perquè ell es belluga molt i, bueno, no sé, em dona aquesta cosa que jo crec que li aniria bé, no sé, un jiu-jitsu, un esport de defensa personal. A veure què us sembla.
Hosti, que tampoc hi havia pensat, eh?
M'ha agradat l'argument, eh? Com que ell es belluga molt, vull dir que no sé si t'ha vist actuar al teatre o simplement sentint-te a la ràdio, ja nota que és una persona que et bellugues molt.
Al teatre em moc, és veritat, al teatre em moc. L'altre dia una noia que va venir em va dir que havia escoltat el primer Albània, no? El primer, sí. Em va dir, com que has de fer esport, tu? Si estaves aquí corrent tota l'estona. Dic, bueno, clar, és una horeta que vaig llegir l'espectacle, però el tema és després. Defensa personal no hi havia pensat tampoc, Albert, eh?
Jo no sé què esperem.
No, de res, eh?
Jiu-jitsu, no. Amb caiac una mica més. Dominem més el caiac que el jiu-jitsu.
Però vaja, m'agrada perquè els oients t'estan proposant coses que no són òbvies.
Sí, jo pensava que en diríem més a córrer.
Sí, al punt del gimnàs, o anar a fer futbol, no?
Jiu-jitsu, tu?
Jiu-jitsu. O sigui, tira marc, caiac, jiu-jitsu...
L'esport que li recomanem al Guillem Albà és esgrima. Perquè si ha de fer algun esport que hi hagi contacte físic, tenim por que el tombin.
A veure, un moment.
M'acaba d'agafar un tirón. T'ho juro, estava rient i se m'ha estirat aquí per... No és broma.
Si fessis esport, no t'agafarien aquestes estrabades.
Estava rient. Ui, m'ha agafat aquí a l'esquena darrere.
Però a veure, com ho ha dit? Ho podem tornar a escoltar,
sisplau, sisplau.
Això?
L'esport que li recomanem al Guillem Albà és esgrima.
L'argument, a veure.
Sí.
Perquè si ha de fer algun esport que hi hagi contacte físic...
Home.
Tenim por que el tombin.
O sigui, m'acaba de proposar la Pilar, l'àudio d'abans, fer jiu-jitsu, que és defensa personal, que és el contrari, no? I ja diu, una espasa, posa una espasa entremig, no t'hi posis tu entremig, no?
La Pilar, d'alguna manera, trobo que té una mica més de confiança en tu.
O no
m'ha
vist.
Que puguis aguantar els embats.
O no m'ha vist. Potser aquestes noies ho han vist i diu, aquest noi, que on te va aquí tan prim? Esgrima, bueno, m'ho apunto.
És molt elegant.
És molt elegant. Jo sé gent de teatre que fa esgrima, dona com una concentració.
No sé què t'han de proposar perquè t'hi apuntis, diguem. Jo
tampoc.
Fins ara, a cap de les... O sigui, les reaccions que has tingut a les notes que no havies escoltat prèviament és que res de res.
Bueno, com a proposta les trobo molt bones. Que jo ho faci és una altra cosa.
Hoquei línia. Segur que amb un entrenament d'hoquei línia dormiràs, però fixa.
Perquè hoquei línia, què vol dir? Hoquei sobre patins?
Sobre patins, però què és? No en sé, vull dir, sobre la gespa... No, gespa no, la pista, no?
La pista. Hoquei sobre patins.
Patins,
no?
Patins amb línia, això, no? Deu ser. Perquè hi ha hoquei, em sembla, amb patins, diguem, amb quatre rodes...
El clàssic.
I el de línia, no? No sé.
Val, això a Vilanova es practica molt, i de... Bueno, jo crec que em puc fer mal, eh? Jo vull fer esport, però tampoc em poden lesionar, que he d'actuar.
Però saps anar amb patins o no, tu? Perquè això, d'entrada, no, seria important, si vols jugar a hoquei, que tinguis una mica de... Sí, hoquei línia, hoquei sobre patins en línia.
Bueno, hauria de primer començar pels patins i després ja... Digues, Albert, més notes, va.
Hòstia, Guillem Albà, acabo d'escoltar que busques un esport, que jo sóc president de Petanca Rock. És un club maco i vam néixer amb la pandèmia. I ens podríem dir també Petanca Reggae, perquè portem una calma a sobre. Va, vine un dia i prova-ho.
O sigui, un moment, un moment. Aquest que ha fet l'entrada d'àudio, la veu és inconfusible, és Jordi Vilches. Que és actor.
És l'actor Jordi Vilches.
Sí. Vull dir, perquè l'he vist molts cops a pel·lícules, és un, bastant increïble.
I aquest t'ha agradat, Petanca, o no?
M'ha agradat ell com ho ha explicat, com que m'anima... Vull dir, Petanca, no sé si d'això, però el podem trucar? O sigui, alguna productora...
Tens, productor, productora?
No, teniu alguna vosaltres, programa? Així d'oferta?
Doncs va, sí, deixem l'Eva Català una mica, que truqui el...
Busca, ara et passo el telèfon del Vilches, que d'allò.
Que truqui el Jordi Vilches per després. Són les 8 i 9 minuts. Deixa'm un moment, perquè abans explicàvem l'estat de salut de Jordi Pujol, de l'expresident de la Generalitat, que havia tingut un ictus greu aquesta tarda. Jordi Basté, bona tarda.
Hola, què tal, Albert? Bona tarda.
Què en saps? Perquè hem quedat molt parats. Primer es deia que era lleu, després més greu, que no es tem per la seva vida, que pot deixar-li seqüeles. Què en sap, Jordi?
Acabo de parlar amb algun membre de la família, un membre de la família Pujol, que està a prop del pare. El que podem dir que efectivament aquest matí ha patit un ictus, un isquemi cerebral concretament. L'han portat d'urgència a l'hospital i el que podem dir ara i confirmar és que en aquests moments estan operant el president Pujol. És l'última hora que hi ha en aquests moments que l'estaven operant i que probablement en una hora, hora i mitja diran a la família l'estat que tindrà el president. És veritat que han dit a la família que sembla que l'operació tendeix a que pugui anar bé i que el problema és que efectivament els rumors que es diu aquí, la família això no ho vol confirmar, és que li pot afectar efectivament la parla, però repeteixo que la notícia és que l'estan operant en aquests moments en un hospital de Barcelona i que aproximadament entre una hora i mitja els metges es comentaran a la família, explicaran a la família quin ha estat l'abast final d'aquesta lesió cerebral que ha patit aquest matí, de la qual estan operant-lo en aquesta hora.
Un ictus, una lesió cerebral, aquesta isquèmia que hauria patit el president Pujol. Clar, quan diem un ictus, Jordi, que ho sabem per experiència, que la gravetat, diguem, és molt diversa, diguem. No tots els ictus són iguals ni t'afecten per igual.
En principi es parlava de que era... S'ha dit que no era lleu. He de dir que la persona de la família amb qui he parlat m'ha dit que, home, que lleu no ho és, que efectivament que amb una persona que l'estan operant i a la seva edat, doncs evidentment els riscos existeixen i que l'ictus ha estat fort. El problema és que veurem com surt d'aquesta operació, però també t'he de dir que els metges han dit que són optimistes, per tant, i que en una hora i mitja s'explicarà quin és l'abast final d'aquesta lesió cerebral que ha patit el president Pujol.
Jordi Pujol, que té 92 anys, que els va fer el mes de juny, no sé si has tingut ocasió de veure'l recentment, jo vaig veure'l, abans en parlava, el funeral de Núria Feliu, un Jordi Pujol que en principi, diguem, el veies bé, home, evidentment el veus gran, perquè té l'edat que té, però que estava bé de salut.
Home, jo recordo l'entrevista que va donar amb el Cuní i realment una persona que a la seva edat encara continua recordant l'Alemanya de Helmut Kohl, l'Europa de Helmut Schmidt, i que té aquesta facilitat per... Són coses de la vida, ironies de la vida, que precisament li pugui afectar aquesta zona on ha estat precisament més brillant a la seva vida el president Pujol, doncs són d'aquells girs argumentals que et dona la vida que a vegades et sorprenen, no?
Totalment, doncs escolta, aquesta és l'última hora de l'estat de salut del president Pujol, que segons explica Jordi Basté, que ha pogut parlar amb la família del president, l'estarien operant ara mateix en un hospital de Barcelona. Deien l'Hospital de Sant Pau, això t'ho han confirmat, Jordi?
No m'ho han confirmat, la veritat.
Doncs en un hospital de Barcelona que estarien operant el president Pujol i que al llarg d'aquesta nit, en una o dues hores, doncs podríem tenir més informació, a veure si podem confirmar efectivament el que ens arriba, que sembla que no estem per la seva vida, però que sí que hauria patit un ictus greu aquest matí. Jordi, t'escoltem evidentment demà al dematí i si hi ha informació abans, doncs el no ho sé, amb l'Anna Ballonesta, doncs tota aquesta última hora que seguirem de què passa amb la salut del president Pujol.
Esperem que siguin bones notícies les que ens arribin efectivament a aquest hospital on estan operant el president.
Esperem. Una abraçada, Jordi.
Igualment. Gràcies, Albert.
Les 8 i 13 minuts, a última hora del president Pujol. Déu-n'hi-do, eh? És que més és una notícia, Maria, que ha anat a mesura... Ja. O sigui, que deu fer dues hores que hem tingut la primera notícia. Que...
Tirant llarg, sí, sí.
Sí, jo crec que eren quarts de set, no? Que sí. Encara estàvem amb el versió RAC1, que primer es parlava, doncs, d'una...
D'un ictus. No es parlava ni d'ictus.
Primer ni d'ictus, sí. No?
Una afectació neurològica.
Neurològica.
Lleu, no? Una cosa que, doncs, que semblava que no... que no anés més enllà, tenint en compte que és el que dèieu, no? Que té una edat, que ja és una persona gran, i llavors qualsevol d'aquestes tipus d'afectacions doncs, poden tenir les seves conseqüències. Llavors, sí que és veritat que al principi semblava una cosa i ara, a mesura que van passant les hores, potser és més greu del que ens havíem imaginat en un primer moment.
Evidentment, si l'estan operant és més greu del que s'havia dit en un primer moment, però esperem, com deia també el Jordi Basté, doncs que es confirmin aquestes bones notícies, que no corri perill la vida del president Pujol. Veurem, efectivament, el que diuen els metges, el que expliquen els metges després d'aquesta operació i quines podrien ser les seqüeles pel president Pujol després d'haver patit avui aquest matí aquesta isquèmia cerebral que hem conegut a mitja tarda. Un quart en punt de nou, pausa i continuem.
Islàndia, amb Albert Ong. Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz. CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yoporo, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC més un podcast.
RAC més 1 presenta RAC and Go, el podcast pels inconformistes. A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors amb Oriol Llop. Change the world, or the world will change you. Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC 1. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. Islàndia, amb Albert Ong.
Seguim al Bani, escolta'm, queda poquet per acabar. I Albert, tinc més cosetes, tinc més notes que m'han arribat, n'hi han de noves, de gent que proposa esports per fer. Tenim una trucada pendent, també, amb en Jordi Vilches, per preguntar-li això que em proposa la petanca, i tinc un podcast, també. Tinc moltes coses.
Doncs va, no sé, alguna nota més i anem a la trucada.
Vinga, va, perfecte. Doncs escoltem alguna nota més que em proposen quins esports puc fer.
Mira, va, l'esport que has de fer tu és aquell que es fa en una pista de gel, que ja no es fan amb unes escombres allà i un que tira una pilota d'aquestes de mármol, saps? Tu podies ser el que els va encoratjant amb l'ukelele i la cantant i més o menys ho passaria una mica bé. Vinga, salut! Soc en David.
A veure, David, aquesta proposta què és? O sigui, no he entès molt l'esport que deia, suposo que diu el curling, digui jo, no, perquè allò, no? Ha dit una pista de gel, de tirar una bola... I això hi he jugat, eh?
Mármol,
això hi he jugat a la PlayStation.
No sé.
PlayStation hi he jugat.
Clar, si no les escoltes abans, clar...
Però llavors... és que és nova, és que l'acaben d'enviar. L'acaben d'enviar. A veure, però més.
Jo t'animo a que facis escalada. Tu ets molt primet, peses poc i segurament series una bona persona, així, al teu cos, per poder fer l'escalada. Hi ha llocs que es practica i després aquests llocs i la gent que ho porta solen fer sortides i bueno, és molt divertit.
Jo flipo el que et coneix la gent, no? Perquè la gent sap si ets prim, si no ets prim...
Què vols dir?
No,
creuen que et pot anar bé,
sí,
això...
Que
no,
si et tombarien de seguida... No, m'agrada, m'encanta.
Ara, escalada... Jo, vull dir, jo no em nego al que em proposeu, però crec que abans d'escalada alguna cosa he de fer físicament, no?
Bé, no t'ha agradat res.
Sí. No, però que escalada, no el primer que hagis de fer és pujar a muntanya...
No, primer rocòdrom.
Va, això. Escolta'm, que tenim una trucada. Jordi Vilches, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hombre! Escolta, com estàs?
Bé,
escolta'm,
bé, molt bé.
És veritat que estàs ara mateix estàs jugant a petanca, m'han dit?
Sí, 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 ara tota la gent de Petanca Rock estem aquí jugant a petanca i escoltant la ràdio alhora.
Hòstia, quan sou, quan sou?
Doncs avui som 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Caram, tu, els Petanca Rock van...
Ah, o sigui, però Jordi, això és de debò?
Sí,
que,
sí.
És de debò que jugues a petanca i que us dieu Petanca Rock? Perquè jo amb la nota dic, hòstia, no sé si creure-m'ho.
Sí, 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 és totalment seriós.
I per
totalment
què,
seriós.
I per què feu petanca? Per què heu triat la petanca?
Mira, vam triar la petanca durant la pandèmia, perquè us en recordeu que hi havia una època que podies sortir a fer esport?
Sí, era l'única manera que podies sortir de casa.
Pel teu barri, o sigui, sí. No podies sortir del teu districte, diguéssim,
sí.
A no ser que anessis a fer esport i a córrer moltíssim o així. I jo veia els avis d'aquí de Passeig Sant Joan que ells anaven quedant i tot plegat amb la seva mascareta i anar jugant. I jo he dit, tu, petanca. Necessito sortir de casa.
Sí, però clar, el confinament s'ha acabat ja.
Sí, el que passa és que el fotut és que ens hi hem aficionat.
Quants anys tens, Jordi? Quants anys tens?
42.
42, i jugant a petanca, perfecte.
No, no...
Sí, sí, sí.
Vull dir, i vull dir és esport, vull dir, es sua, vull dir, t'ajuda a estar en forma.
Sí, hi ha federació.
Però això de que sua, és a dir, suar, no sé què ho feu, a plena llum del dia amb el sol que us va...
Bueno, suar, aviam, ja, depèn. Ara, al mes d'agost, hem suat bastant.
Però tu que coneixes el Guillem Albà, tu creus que sí. la petanca li podria anar bé o no?
Absolutament sí, perquè, mira, la petanca requereix de certa concentració en una cosa molt senzilla, que és acostar una pilota grossa a una de més petita.
Sí, això s'entén.
Sí. Llavors, a partir d'aquí, cadascú, no sé, t'has de concentrar, deixes anar una mica tots els maldecaps del dia, no?
Ah, això ho necessito.
Exacte, doncs en aquell boliche, i normalment jugues amb amics o amb parella, vull dir que no és allò que vagis a un gimnàs amb tota gent desconeguda, sinó que a petanca normalment tens la teva parella, el teu grupet de petanca, i això ajuda. Ajuda bastant.
Hòstia, no havia sentit mai una explicació tan bona a la petanca. Què és la petanca? Acostar una bola grossa o una bola petita? I és així.
Ho ha clavat.
No, m'encanta. I què cal? O sigui, si jo dic, va, un dia vinc a Petanca Rock, vull dir, què, necessito practicar?
Has d'anar al Decathlon abans, vols dir?
Necessito una roba especial.
A veure.
M'he de portar jo les boles. Com va això?
Mira, una altra cosa que vull dir a favor de la petanca. No. Nosaltres encara som gairebé amateurs, eh? O sigui, hem passat gairebé d'aficionats al principi. Ara jo podria dir que ja som amateurs, encara no federats ni res, però és un esport molt transversal, vull dir que no hi ha diferència ni de sexes, ni d'edats, ni res, vull dir que si pots jugar amb qui trobis allà del grup teu de petanca, i això és el que més m'agrada a mi.
Buah, m'encanta.
Llavors, i que t'enganxa un dia sense roba, o que no portes les boles a sobre,
bueno.
És igual, ja te les deixarà algú.
Hòstia, brutal.
Què diuen els teus amics, Jordi, quan els hi vas començar a explicar que jugaves a petanca?
Bueno, com qualsevol cosa que dic jo, no s'ho prenien seriosament. Però després d'un any i mig han vist que sí, i que cada cop som més, i que hem fet molt bona amistat amb aquesta gent, perquè tots som veïns d'aquí de Gràcia. Jo vaig començar així amb la broma de dir, ostres, fent com un vídeo d'internet, dient, pues, hòstia, ja que no puc sortir, no sé què, em compraré unes boles de petanca al Decathlon i aniré a jugar sol, si cal. I aquell dia ja va venir una persona a jugar.
Mira,
on jugueu?
Que
on
casualment
jugueu?
Ara és un dels meus companys de petanca. I s'hi van sumant gent, sumant gent, i som un grup molt maco. Ens diguem Petanca Rock, per què? No ho sé.
On jugueu, Jordi?
Passeig Sant Joan, a dalt de tot, a Joanic,
a veure,
diguéssim.
Però ja fa baixada, ja tires la bola.
Gràcies.
Fes el favor d'anar-hi. O sigui, ara quan s'acabi el programa te'n vas cap allà.
Ara? A aquesta hora encara jugueu?
Un altre dia, és igual, ja deuen jugar un altre dia, també.
Val. No.
Sí, sobretot els dilluns. Mira, jo vull fer una crida, però des d'aquí, de Petanca.
A veure,
necessitem, necessitem contrincants, perquè ja hem arribat a un nivell que necessitem fer una mica allò, el gran combat de les arts marcials, saps, de bola de drac, i començar a veure gent pues, d'altres barris i ara, tot plegat ara, que vinguin aquí ara. A la nostra pista a batallar.
Albert, tu saps també de jugar a petanca.
També.
Albert, fem parella i anem parella, a petanca rock.
No ens hi voldran. No ens hi voldran.
Home, sí.
Veus que tenen un nivell, perquè llavors tot els hi semblarà poc si anem allà.
No, el nostre nivell és baix, també vaig a dir, és baix. Han vingut professionals a jugar contra nosaltres i els hem hagut de fer fora, de dir, perdona, aquest no és el vostre lloc.
Escolta, al final...
No, això és veritat, és verídic, el que estic dient.
Perdona, al final...
Va venir un noi que ha sigut campió mundial de petanca, que ha jugat contra nosaltres, i li vam haver de dir... que sisplau que...
Abandoni gràcies ara mateix.
Es veu que a Suècia...
Abandoni aquestes pistes ara mateix.
A Suècia hi ha bars amb petanca interiors i que la gent queda allà, va a sopar i després fan la partideta i després de festa. Fan tot el pack complet.
Si encara el Jordi Vilches ho posarà de moda, això de la petanca. Perdona, una última cosa només. Al final deia Jordi que també podria ser petanca reggae. Què quedem, petanca rock o petanca reggae?
Petanca rock, però si podem aconseguir uns lavabos i una mica més de llum, estaríem encara més contents.
Escolta, Jordi, doncs un dia potser m'animo. Ho provo.
Vinga, va.
Un dia t'ho dic.
Estàs invitat, ja ho saps.
Perfecte.
Sense el potser. Vinga. Gràcies Jordi.
Vilches.
Una abraçada ben forta.
Adéu.
Hòstia, l'actor Jordi Vilches, els seus cops amagats, que com ja reconeix ell mateix... No tindrem temps per fer el podcast, eh?
I portava un podcast, Albert?
Et queda un minut.
Un minut
un
queda?
Minut.
Un minut.
Un minut d'Albània.
Doncs vaig a l'últim minut.
Doncs va.
Bé, saps que tinc l'últim minut?
És veritat, d'Albània. No recordava.
Es diu l'últim minut? Sí. Doncs vaig a fer l'últim minut. Mira, avui l'últim minut, que sempre, tots els programes el dedico a algú altre, el vull dedicar a la tòmbola. A la gent firaire, perquè l'altre dia vaig estar al Càcer de San Juan, el poble on va néixer el meu avi, i hi havia una fira increïble, amb tòmbola i tot, i vaig gravar el de la tòmbola perquè m'estava flipant tot aquell speech que s'estava traient, improvisant i de sobre, i el vaig gravar. Escolteu perquè m'encanta.
Adelante, adelante, amigo, la tòmbola romana, altari, canta la pareta, jugamos a la ruleta, con el sangre. Este año sí, tenemos el placer de estar aquí. Este año, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. ¡Pacha, pacha, pacha, pacha!
M'encanta.
Com tot tu, l'últim minut també és una secció eclèctica, eh? Vull dir que tant hi pot haver la Georgina Rodríguez,
com el primer programa,
dia, no?
Sí.
Parlant de què parlava la Georgina? Que
sobre ser bona persona.
Ser bona persona,
sí.
I avui és aquest firall.
La tómbola del Maño. I si te pregunten dónde te ha tocado, en la tómbola del Maño. M'encanta. Jo passaria hores a una fira, eh?
Ai, Guillem Albà, moltes gràcies.
Molt bé, a tu,
moltes
Albert.
Gràcies per aquest Albània. Ho deixem aquí, avui a Islàndia, tallant el bacallà, Joan Ferrús, el control tècnic, Eva Català, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xinxó i Albert Tom. Una pausa i de seguida arriba l'Anna Ballonesta amb el 9C i amb tota la informació d'última hora que puguem tenir. Ho sabeu que estem pendents avui, tots, evidentment, de l'estat de salut del president Jordi Pujol, que avui aquest matí ha patit un ictus que sembla que és greu i que ens explicava Jordi Basté que en aquests moments l'estaven operant. Tornarem demà a les 7 nosaltres. Que vagi bé, bona nit.
Tornen les classes de pilates, els caps de setmana a la ciutat. La rutina no està gens malament quan tens tranquil·litat. I encara més amb l'alarma de Movistar ProSegur, perquè t'avisen abans de 29 segons. I si calgués, truquen per tu a la policia. Contracta-la amb aquesta superoferta de 9,90 euros al mes fins al 2023. Promoció d'unitats limitades. Consulta les condicions a movistarproseguralarmes.com o truca al 900-200-730.
Un bon casolà sap que en lloc s'està tan bé com a casa. Camma i Com té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank.
In
innova per obrir altres camins. Camina cap a un nou lideratge. Lidera un futur ple de reptes. Repta't a la feina. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a EAE.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb el nostre executive MBA. EAE Business School. We make it happen.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz. CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yoporo, Fried Rabbids, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
A les Terres de l'Ebre, festes tradicionals de la Sega de l'Arròs.
Tradició, cultura i natura.
Si voleu viure-les, no us perdeu les festes tradicionals de l'Arròs. El 17 de setembre a la Ràpita. A més, gaudeix de les seves jornades gastronòmiques. Del 16 de setembre al 2 d'octubre i el 18 de setembre viu la festa a l'Aldea.
Més info a terresdelebre.travel/festesarròs. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera. Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos
RAC1.cat.
És fàcil.
Són dos